El gall del monestir.
Temps de tertúlia a la ràdio, la tertúlia del gall del monestir corresponent als dijous amb els tertulians que toca, amb els corresponents. Josep Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa,
hola,
bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Domènec Miquel, bon dia. I Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia.
Que puntuals, molt puntuals, heu arribat a la cita dels dijous, cadascú com ha pogut, no?
Però una tots peu, heu arribat. Però sempre en paraigua.
Ho dic perquè aquests dies són...
La moto del Pasqual.
El Pasqual que ha sigut...
Encaputxat de dalt a baix.
Sí, sí. Clar, si no et mulles.
Déu-n'hi-do. No, però molt bé, molt bé. Diuen que mai no plou a gust de tothom, però...
Home, però va, sí, bé. Va bé que plogui.
Sí, que va bé.
Sort que
plantes.
Això de ploure o no ploure no depèn del govern, perquè sé que a Itàlia plou, que deien porco governo. Porco governo. Això no ho triem nosaltres, si no hi hauria molt de merder.
Doncs a Can Pujol ha plogut a bots i barrals, eh? Ahir va ser un dia intens amb escorcolls a despatxos i domicilis de l'expresident i també del fill. El fill de... empresonat i portat d'una banda a l'altra.
I... ha dormit a Saragossa, eh?
Avui. Mira, avui. Per no fer tants quilòmetres, home. Jo crec que... jo diria més que és un cas Ferrusola que un cas Pujol. La veritat, tinc la teoria de que és
doncs
més
el magistrat diu que és d'ambdós.
Bueno, alguna cosa deu tenir veure.
Es tracta de crear una columna de fum perquè, vull dir, una cortina de fum perquè a Madrid passen coses i és clar. Llavors s'ha de veure que no solament li passen al PP, sinó que passen amb altres bandes.
Jo també
perquè,
penso.
Perquè veure, tu creus que aquestes alçades se l'ha de fer l'enèsim, registre a casa dels Pujols i els anteriors?
Bueno, és que mentrestant...
No van escorcollar-ho tot.
Tenen uns cotxes, tenen uns cotxes aparcats a la plaça Lluís Millet, que no sé si els hi han escorcollat. Sí. Des de que es va fer el pàrquing. De totes maneres...
La plaça Lluís Millet de Sant Cugat?
Sí.
Ah, sí?
De totes maneres, no sé de quin Pujol és, però n'hi ha quatre. De totes maneres, jo sembla ser que és que mentre estava en fase de preventiva ha anat fent operacions i no sé, 30 milions d'euros
cap a Panamà.
Tothom els deu tenir a punt amb un calaix per enviar-los a Panamà, diguéssim, no? Perquè són quatre xavos.
Jo crec també que evidentment que hi ha coses, és segur, però que jo penso que deuen tenir un calaix i quan convingui distreure... els distraiem. I aleshores han trobat doncs, alguna informació de que si aquest senyor... Que això, moltes coses d'aquestes ja les sabien. Però bueno, ara és el moment de treure-ho. Per què? Pues és el que dic, la tinta al calamar, o sigui, és una d'allò de maniobra. Que evidentment que si hi ha coses crec que s'han de treure i que s'han de treure, però m'estranya tant que sigui en aquests moments de que hi ha tant de follon a Madrid que llavors diguin, miri, ara anem a treure, com ho podem fer això? Diu, esperis, li trec un cas aquí... que se chuparan los dedos. Vinga, el cas Pujol, tornem-hi. I ara, a veure si... Per això jo crec que aquestes coses convé decidir-les quan més aviat millor. Quan s'allarguen ho tenen com una maniobra a la recabra. També estic d'acord amb que segurament és el més el cas Ferrusola que el cas Pujol. El despatxet del Pujol del carrer Calàbria es veu que és un cop de puny. Vull dir, deu ser una coseta com ara aquest estudi.
I tu estàs segur que és un despatx? Perquè té una casa fantàstica, General Mitre.
Sí. No, bueno, però deu ser que jo he pensat...
No, quan ell li van fer renunciar al despatx oficial com a expresident, llavors li va oferir un bon amic, li va oferir un local que és com una mena de despatx d'advocats, que és el que fa servir o ha fet servir com a despatx personal en aquest últim temps. Jo estic d'acord d'alguna manera amb això que deia el Domènec, de que la coincidència no és casual, que hagi coincidit tota la moguda de Madrid amb aquí que una cosa tapa l'altra. Però això no treu i no exonera el cas que tenim del desviament de fons i realment sembla que tots els indicis porten a que això no és només una cosa d'una persona, del fill gran del senyor Pujol Ferrusola, sinó que és una mica del clan que diuen el clan Pujol. I és veritat que aquí entra una, la importància en aquest últim moment de la Marta Ferrussola, que semblava doncs, que en les declaracions que va fer un dia al Parlament i pobrets fills, sí, van amb una mà al davant i una altra al darrere, que no tenen sí, ni un duro a la butxaca, que això s'ha de recordar quan avui es parla de 30 milions per aquí i per allà. Vull dir que això és realment per denunciar-ho. Però vol dir doncs, que era una forma de complicitat de tota la família Pujol-Ferrussola i això... I llavors no podem exonerar a dir el president no, perquè el president no sabia res. A mi em recordava quan avui algú es diu no, és que el pobre president que inclús es va queixar no, estic, no m'agrada això que està passant. És a dir, com l'Esperanza Aguirre que diu jo no en sabia res, jo al meu costat hi havien passaven tantes coses i jo no me n'havia enterat. Que el senyor Pujol, que és molt intel·ligent i un gran polític i tal, no sapigués què feien els fills amb els quartos i el que tenia la seva dona doncs en un costat i a l'altre, jo no m'ho crec. Per tant, aquí hi ha un embolic que és bo que la justícia ho aclareixi. I que ho aclareixi i que se la carregui, que se l'ha de carregar. Vull dir que no fem excepcions. Però això denota, és dir, jo el que em preocupa a mi és la imatge que estem donant de la política en general, aquí i allà. És a dir, els polítics, la credibilitat de la classe política està baixant, però a marxes forçades. I, per tant...
Oh!
I això és el gall del monestir.
El gall del monestir.
Clar,
aquest to de la trucada telefònica és justament pels dies ja que tens tertúlia, no?
Sí.
De totes maneres, a veure, tant el que passa a Madrid com el que passa aquí, ens ho hem de fer mirar tots una miqueta, sí, tots plegats, eh? A Madrid sembla ser que hi va haver-hi un alcalde del PP que va denunciar en el senyor González i la senyora Aguirre va dir que no se'l creia. Aquí jo sé que la senyora Ferrussola, i ho sé per amigues seves, plantava les seves plantes als jardinets del Passeig de Sant Joan i les hi plantaven als jardiners de l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament Socialista de Barcelona. Les plantava i quan havien crescut les trasplantava, o sigui, no necessitava tenir un garden, ja tenia el Passeig de Sant Joan per plantar les seves plantes. I tots han aclucat els ulls. Tothom ha col·locat els ulls. Home, potser que ens ho fem mirar. No només és culpa dels polítics, eh? És culpa, jo crec, d'una falta d'ètica general de tota la població o de molta part de la població. I això ens ho hem de fer mirar.
Jo estic d'acord amb el que deia Josep Maria, de dir, és un cas que és fosc, perquè comencem ja per l'origen, això de la deixa. Penso que, bueno, tant de bo que sigui, des del meu punt de vista, tant de bo que sigui veritat allò de la deixa i que allò de més sigui el que s'ha de jutjar, l'evasió de capitals, etc. Però, clar, és un cas fosc i crec que el judici aquest deu donar per molt si és un clan, si no és un clan, si és una actitud personal o no ho és. El que deies tu, Maria, clar, jo recordo que em sembla que va ser el Zaplana que va dir que es feia político per enriquecer-se.
Sí, i tothom sabia que el Zaplana feia política per enriquecer-se. Sí. I però, el seu sogre no, també.
Però vull dir, era un tema que home, sí que va dir sobtar que un tio digués això, però que hi havia molta gent que ja associava la política a l'enriquiment. No, dit per persones així. Per tant, jo crec que no, hem decaigut molt. Ha decaigut molt la política. La política de després del franquisme, que jo crec que van ser 8 o 10 anys que vam entrar els romàntics o els que vulguis dir-li, pues, hi ha hagut alguns, no gaires, però suposo que alguns d'allò que han ido per enriquecer-se i s'han enriquit.
I el que em preocupa és la manca de reacció ciutadana. Exacte. Que hi ha amb tota aquesta situació.
Sí, senyor.
I això, doncs, ens vam moure, què sé jo, per la guerra de l'Iraq i vam sortir sí, al carrer i hem sortit al carrer per altres coses i per reivindicar els 11 de setembre i tal, i no hi ha hagut capacitat per sortir al carrer per denunciar la mala practicis política que tenim en aquests moments. Jo distingiria també dues coses, en la corrupció, que és una mica el tema doncs, bàsic que tenim en aquests moments, el gran tema conflictiu de la nostra democràcia feble. Hi ha un apartat que són els partits i l'altre els polítics personalment.
Sí,
hi ha hagut males pràctiques polítiques a un costat i a l'altre. És a dir, sembla com si justifiquéssim una mica més, no sé per què, i potser derivat per un deficient finançament dels partits polítics, que els partits polítics han hagut d'espavilar per mantenir doncs les despeses que requerien doncs les dinàmiques electorals, etc, etc, i s'aprofitaven com podien doncs per treure diners. Però al costat d'això hi han hagut les persones, els polítics concret, que han anat a parar la butxaca. Si uns diners han anat a parar els partits, és una cosa que és condemnable, perquè en el fons això perjudica la ciutadania també, que són quartos públics que van a parar els partits, i l'altre és que, a més, doncs, al costat els polítics personalment s'hagin embutxacat de tot això, amb les comissions, etc. I per tant, allí, la nostra democràcia és feble i és precària i està degradada, tu, no? Sí. I això ens hauria de preocupar i hauríem de sortir al carrer. Jo no sé per què falta algú que toqui el xiulet i digui, tu, prou.
Mira, ja surten al carrer.
Però no per això.
Però surten per votar-los un altre cop, perquè a València ja han sortit al carrer, a tornar a votar el PP.
També.
A Madrid, o sigui, a l'Estat també han sortit a votar, i el PP una també. Mica més té la majoria sí. absoluta.
I això et demostra...
Sí, sí, el Zaplano ho deia, diguéssim, a mi les urnes m'han absolt.
I Garrita Barberà.
Això et demostra que és un problema que no és de la classe política, sinó que és una ètica de la població en general.
Sí, jo crec que la corrupció sembla ser que és inherent amb la humanitat o amb la persona, o no sé què, com dir-ho.
Però Pasqual, un sistema democràtic ha de tenir mecanismes per controlar, per desemmascarar i per castigar, si cal això.
Sí,
i uns han amagat els altres, va dir, tu, escolta, tu no diguis perquè tu també estàs brut i per tant...
Però aquest ha sigut el que ha passat ara, diguéssim, o sigui, per tapar-lo de Madrid i llavors estapem-lo de Catalunya per dir, escolta, que això no passa únicament aquí, sinó que passa, diguéssim, també amb altres bandes, eh? El que no es posaran seran amb els socialistes en aquests moments, doncs pel que sigui.
Home, però... sí, el Puigdemont ja li ha dit a la Susana Díaz que diu el mateix que la Maria Le Pen.
A veure, jo el que volia dir era una cosa, i així és com dic que ens fa la impressió, pel que es veu, que la corrupció és inherent a la persona, no és inherent en els partits. Això, un partit no té unes altres consignes, té unes altres maneres d'allò, i per tant, tinc la pretensió de que això en els partits ja s'ha parat. Tinc la pretensió de pensar que en els partits això s'ha separat. M'agradaria creure-ho. Amb les persones jo crec que és molt difícil. I després jo el que crec és que efectivament una democràcia ha de tenir els instruments de control que siguin per això. Però que difícil hi és el jutge? Que difícil hi és el jutge? Si va tothom en contra. Li van en contra... La policia, que li avisa no sé qui, dient-li, escolta, que t'estan posant micros, que t'estan fotent no sé què. Li van en contra els fiscals, que el jutge, el pobre tio, jo crec que es troba... o sigui, tothom va en contra a favor dels delinqüents. Dius, com pot ser això? Doncs clar, si els instruments de control, els primers que se'ls senten són la pròpia policia, que és la que hauria de tenir la cosa més... clara, però és que dintre de la policia hi ha dos factors de policies. I llavors et venen els policies favorables a no sé què, i dius, tu, de bona tinta ser, o si no, li diu el primer periodista, perquè això, aquesta és l'altra. Que difícil deu ser-li, després el jutge dir, això ho ha fet vostè per lucrar-se vostè sol, o li donava una part en el partit? Això ho feia pel partit i vostè s'ho ha quedat una part vostè? Jo ho veig molt difícil de demostrar, però bueno, espero que els jutges...
No obstant, no podem negar que hi ha hagut un canvi, jo no sé si... Vaja, jo... És a dir, ho elogio, que la justícia ha començat a actuar i sembla, com a mínim, que no ha tingut tants miraments.
Clar.
Ha anat traient, anava a dir, els casos de merda, perdó la paraula, però d'uns, d'altres, i buscant i destapant coses que semblava que abans... Ja ho intenten, pel que es veu, doncs, que amb els fiscals i tal, doncs, de dir, escolta tu, per què ho treus ara això? Canviem el fiscal, canviem...
Però... Ahir va sortir la notícia que el fiscal que portava el cas Lezo se'n anava a Granada.
Sí.
Jo vaig dir, això no pot ser, efectivament. Sembla que al final no és així.
Ho paren. Però bé, hi ha un esforç per part de l'justícia de...
Demà, eh?
Però no perquè volgués marxar.
Demà.
Demà
per...
El fiscal aquest, en una reunió que va tenir amb el Moix i demés, va dir que no estava fins als trons i que, escolta, i que els engegava la merda. I l'altre li va agafar la paraula. I li va dir, vale, d'acord, quan presentes la dimissió? que no, jo no he dit que dimiteixi ni que me n'entorni a casa. Jo el que estic fart, diguéssim, és d'anar a reunions d'aquestes així, que el que es fa és protegir els altres. I aleshores li va donar temps fins demà.
Hi ha una certa rebel·lió, doncs.
Diguéssim, ja s'ha de veure com soluciona.
Si no tinc mal entès, això va funcionar de la següent manera. Sembla ser que hi ha l'article no sé què dels fiscals, l'article 34, posa't per cas, crec que és aquest, va dir, diu, si algun fiscal ha de fer cas mano militari, anem a dir-ho així, en el fiscal general o d'allò, i no està d'acord, té dret a reunir tots, a fer una junta fiscals, de fiscal, sí, sí. De junta, sí, de sala, es diu junta de sala. Sí. Llavors es van reunir 34 fiscals, i llavors el fiscal aquest que ha portat el cas Lezo li va dir al president, al Moix, li va dir, escolti, jo amb això que diu vostè no estic d'acord. Aplicant l'article 34, si us plau, reuneix la sala. Reuneix la sala i dels 34, 33 li van dir que no, que es portés endavant el cas aquest del cas Lezo. I l'altre no li va quedar... L'han desautoritzat.
Però no dimiteix.
I no ha dimitit. I llavors resulta que però hi haurà quedat una cremó dintre, que és possible que demà hi hagi això que diu el Miquel.
El que passa, hi ha un altre tema en aquest país que encara, els que tenim una certa edat, encara no se'ns ha passat, i és la por.
Sí.
Perquè quan nosaltres vam portar a judici el tema de la Guinardera, sí, que... de llarga història,
anys A,
l'advocat que ens portava el tema ens va dir, voleu tirar endavant perquè aquesta gent que està darrere d'això és molt perillosa.
I és molt potent.
I és molt potent. I ho vam tirar endavant i vam guanyar, que no ens va servir de res, però vam guanyar el judici. Però això, a veure, entre la policia i entre els fiscals i entre els jutges, també hi ha amenaces. I entre els periodistes, i tu ho saps, també hi ha amenaces. Sí, sí. I per tant, hi ha una certa por a fer segons quines coses. De totes maneres, això que dèieu abans de València, jo vaig viure un cas en un petit poble al costat de Nuremberg, Alemanya, que perquè l'Ajuntament no havia fet el que el poble havia dit que tenia que fer i va fer un Ajuntament nou, a la següent elecció no van votar a la gent que hi havia en aquell Ajuntament. I eren demòcrata cristianos d'aquells de Baviera, vull dir. Els van fer fora de l'Ajuntament. I en aquí això, com s'ha vist...
Això no passa.
No passa. Això no passa.
Clar, tu parles de la por, però mentre vegis que enterren amb un senyor i canten el cara al sol...
Però eren quatre desgraciats. Si ha fet més propaganda a la tele...
Jo... Sí, sí.
Si la tele no els hagués enfocat,
com
no els haguéssim enterat.
Com ho saps que són quatre?
No, segur que són més de quatre.
Com ho saps que dins de la policia, de certa factor de la policia, no, encara no hi ha residus? Que aquí a la comissaria
sí
havia...
Sí que n'hi ha.
Ah, vale, que aquí havíem vist.
I tots en coneixem, sí, vale, que n'hi ha, clar.
Com ho saps? I dius, que si este se chiva... Home, vull dir, por ja també pot ser.
Hi haurà més detinguts en el cas Pujol o...?
Jo crec que estan tots fitxats, ja gairebé.
Estan tots ben assenyalitzats, no? Amb el... El que, moment... Jo penso que la investigació aquesta sí que és un element nou, bueno, almenys personalment m'ha semblat nou el fet de que directament vegin, doncs, que a través d'aquesta Copeland, no sé, sí, què, de l'empresa aquesta fictícia,
que
estava la Marta Ferrusola, és a dir, la implicació directa de la Marta Ferrusola sí que, sí, és un element especialment significatiu d'aquesta trama, que no és només el fill, que ja era especial i que tothom sabia, doncs, que feia els seus negocis i tal, sinó que realment hi ha una implicació del clan. I, per tant, això sí que és...
Carme, per què ho preguntes?
I de la gent... No, i de la...
Per curiositat!
I de la gent que estava al despatx del carrer Ganduixer, que no eren només els Ferrusola. Hi ha més gent al carrer Ganduixer en aquell despatx, eh?
Sí.
I això m'imagino, Pasqual, que pel partit és una taca...
Quin partit?
Home, el partit que ara han canviat el cartell...
Sí, ara ja és un altre partit.
I han canviat el cartell i és un altre partit.
Convergència Democràtica de Catalunya, el seu fundador, està en la situació en la que està.
Penosa. És penós. És que hi ha moltes coses que no hi estàs d'acord. El que passa és que no té per què dissoldre's el partit. Bueno, ja s'ha dissolt aquest, si ja se n'ha fundat un altre. Però vull dir, això jo penso que en els ideals del partit o en l'ideari del partit o el que vulguis dir-li del partit, penso que això no influeix. El que pot influir és més control.
Falta encara l'evolució del cas del 3%, que ja veurem doncs, quines ramificacions té, que també doncs, afecta el partit. Vull dir, estem en una crisi dels partits tradicionals, sí, històrics, i que Convergència s'ha avançat i ha intentat fer doncs, foc nou, i a veure si se n'en surt, però clar, té el president que era de Convergència, continua sent el president del Nou, difícil deslligar-se d'aquesta herència.
Però per què dius dels partits tradicionals?
No, perquè...
Perquè els altres no han tingut temps.
Home, el PP ja es veu com està...
El temps que han tingut, Déu-n'hi-do el merder que tenen, eh?
Per això dic que fa gràcia
que diu
els partits tradicionals.
Home, bàsicament aquí a Catalunya quins han sigut els partits tradicionals, Convergència i el PSC?
No.
Bàsicament.
I el PSUC Iniciativa, perdona. Sí.
Bueno, però no han estat, és dir, no han tingut poder aquesta gent.
Com que no han tingut poder? Home, perdona, home, sí. A l'Ajuntament de Barcelona el PSUC Iniciativa ja ha sigut sempre, i Esquerra Republicana, sempre, des del 79. O sigui, poder n'han tingut sempre. A la Diputació han tingut poder sempre. I ja són els tradicionals. PSUC Iniciativa encara té ajuntaments.
Sí, tant.
Bueno, vale. Però tu parles amb la gent i mira les resultats electorals i tal, fins fa molt poc d'on anaven les majories, i aquí es discutia el poder, i anava passant d'una a l'altra. Una cosa és que després ja fessin pactes i aliances per governar, però el pes...
Però no sé si es pot atribuir als partits tradicionals les males praxis.
No, la crisi, que això tot plegat està derivant en una crisi dels partits, diguem-li tradicionals o diguis històrics, digue-li com vulguis.
Sí, jo però,
i a Madrid, doncs igual, PSOE i PP s'han repartit el poder, vull dir, clar que n'hi ha hagut d'altres sempre, però bàsicament aquests han marcat la política general.
I us sembla de rebut que després de tot el que està passant amb els casos de corrupció del Partit Popular, el president del govern des de l'Uruguai digui que, com a resposta, que justament amb el mandat dels populars és quan s'estan destapant els casos de corrupció?
Jo li valoro les reaccions del...
Que digui alguna cosa, li valora.
No, qui la fa la paga, diu. Està molt bé aquesta frase. I tu, com si a mi no em va això. Som nosaltres.
Jo continuo pensant que més que la batalla, en el cas del PP de Madrid, més que la batalla entre treure fum per Catalunya, tenen una batalla interna impressionant, impressionant, i la que està veient-se guanyadora és la Cifuentes. Això és evidentíssim. El substitut del Rajoy, que ja deu d'anar-se despedint, tenim el Mas a Ginebra, no sé si s'hi pensa quedar allà a viure, però tots estan fora, diguem, en aquests moments. Jo crec que, com que no aprovaran pressupostos, hi haurà eleccions anticipades i no es presentarà el Rajoy, sinó que es presentarà la senyora Cifuentes.
Ui, que optimista que ets.
Home, ja ho veuràs.
Jo penso que aquest Rajoy deu ser com el Ter Stegen.
Què vols dir?
Que és
no és tan bo.
Déu-n'hi-do les pilotes que para el Rajoy també. Però vull dir...
Les llença fora més aviat.
No, les llença fora, vaja, sí. Però és que té el cap molt fred, perquè a mi em diuen això i em tremolarien les cames.
Home, clar, si et prens tant de temps per rumiar-t'ho...
O sigui, no passa res. Què dius d'aquest allò? Ha estat temps sense contestar totes aquestes...
Però el temps li està donant la raó amb ella.
Sí, i això a mi em fot una mica, però... És veritat, perquè aquesta tècnica, aquesta tàctica o aquesta estratègia li permet continuar la seva vida i no passa res. I el que deies tu, que fa la paga.
I la fa la paga, aquesta reacció, en fred, dius, està bé.
Dius, i tu?
Exacte.
Perquè totes aquestes coses
tu no
és
feta...
el mateix de l'Esperanza Aguirre. Sí. Vull dir, dius, escolta, l'Esperanza Aguirre, primer perquè penso que no sabia triar els seus col·laboradors.
Oh, sí, que els sabia triar. Sí. Jo crec que els sabia triar molt bé, els seus col·laboradors.
Però què vol dir que de tot això en el Rajoy no li esquitxa res? Deu portar un impermeable? Jo no sé què li passa a aquest home, però vull dir...
Home,
tothom ho veiem, això.
Sí.
Que sembla que li
que
ha d'esquitxar. Però el que diu la Maria, després la gent voten.
Ell s'ha tret de sobre tots els seus enemics, de moment.
De moment.
I ara està començant a esquitxar la senyora Botella.
Ah, sí?
Sí.
A veure, explica-m'ho.
Home, perquè dintre de la, del que estan fent l'operació en Lezo aquesta, ja hi ha enganxada una de les persones que era regidora amb la senyora Botella. Ah. I jo diria que van per aquí els trets ara, eh? Vull dir que encara no ha acabat de fer net del tot.
sí, que hi eren gairebé
passa,
tots.
Sí, el que passa és que no pot ser això, que vull dir que un cap d'un partit polític no sàpiga el que passa dintre del partit i que pugui, diguéssim, al·legar això i que la gent se'l cregui. Vull dir, això és que resulta, no sé, absolutament increïble. Sí,
però és que el pitjor és que la gent se'l cregui. Que... El pitjor no és el que ell digui, ell diu això, el que li convé.
Això és com ara, una altra cosa, que jo tinc curiositat, allò d'aquí. Bueno, es dissol Unió.
Sí.
I aquell deute de 20 milions que tenia, o 21 milions que tenia, qui se'n fa càrrec? O és que aquest deute, diguéssim,
no
ha quedat flotant per l'espai? Però a veure, algú se n'ha de fer càrrec, no? Perquè, en fi, si es devien, ja hi deu haver-hi algun acreedor, no? I com és que aquests acreedors no surten ni reclamen?
Jo la meva sensació, i ho dic més aviat pel final del CD, del CDS, o sigui, de l'UCD, etc., és que els bancs li deixen diners al partit.
Sí.
Els partits que siguin, el que ho demani. Però clar, si els surt la cosa malament, ho deuen posar a fallidors.
Vale. Sí.
Per tant, aquests 20 milions...
Això és concurs de creditors, la dinàmica és aquesta. Sí. Jo no sé qui es fa càrrec quan hi ha un concurs de creditors, si no hi ha ningú que llavors ens pagui.
Ningú, vaja, es carrega el deute al banc.
Al banc.
Clar, per això t'exigeix tantes garanties per donar-te un préstec. Però si li surt la cosa malament, jo crec que aquests 20 milions...
I llavors a què serveixen les garanties?
Ah,
perquè aquest clar, tenia... No, però per què et demanen les garanties?
Perdona, però aquest tenia garantia política, en plan de dir, quan surti,
sí,
et tornaré. I si no surt... Aquesta és la idea que
no ho sé.
Jo tinc, però no ho sé, clar, no ho sé segur.
Us sembla que parlem d'aquestes declaracions de Lluís Llach?
Sí.
Que assegurava que els funcionaris que no compleixin la llei de desconnexió seran sancionats. Ja hi va haver reacció ahir en seu parlamentària, el president Puigdemont el va defensar, i precisament ahir també es feia un tràmit per la reforma del reglament perquè això pugui agilitar la ruptura.
Segons el senyor Turull, era per facilitar les coses als partits de l'oposició.
Perdoneu-me, jo amb això, l'experiència com a exdiputat, em sembla que és una degradació de la qualitat democràtica extraordinària. És a dir, que es pugui defensar que anirem a fer una proposta d'una modificació, primer del reglament, ara, i després de lleis, en la qual no respecti la participació de tots els grups parlamentaris, que es pugui fer, és a dir, en un ple, presentar una proposició de llei sense que hi hagi hagut ponència prèvia, sense que hi hagi hagut participació dels altres grups, sinó que es posi sobre la taula i es voti, garantint-se ja la majoria, perquè hi ha majoria parlamentària, això no es pot explicar democràticament. Això és una degradació de la nostra dinàmica democràtica i no entenc com això doncs, es pugui acceptar així per les bones.
Bueno, és que hi ha quatre grups que no ho accepten i l'únic grup que ho ha presentat és perquè si no la CUP no li vota els pressupostos.
No, el problema és que no es vol posar perquè no generi un debat públic també, i que a partir d'aquí doncs, es crea un estat d'opinió i per tant de dir, no, ho tenim amagat, la llei la tenim ja escrita, no l'ensenyem, la tenim amagada sota el calaix i un moment determinat fem una llei perquè la puguem presentar en un ple i aprovar-la immediatament sense que els altres grups parlamentaris de l'oposició hi puguin dir res. Home, no pot ser això, no pot ser. No. Hi hauria d'haver una altra rebel·lió també de la ciutadania, dir això no ho podem acceptar.
Bueno, ahir se li van revelar tots els altres grups i...
Sí, però són minoria els altres grups, Maria. Vull dir, el problema és que... Llavors, no ho sé...
Bueno, estem... són minoria, però representen un sector
tant.
De la població
sí,
catalana,
sí,
eh?
Sí,
perdona.
Sí, però si els hi tanquen la veu, si els hi tallen la veu, els hi tanquen la boca, no apareixen, eh? Vull dir, en el debat.
Jo crec que les lleis tenen uns tràmits relativament feixucs i per tant, es dilaten les coses amb el temps i és clar que hi participen tots, però és un tràmit...
Tu pots presentar una cosa i que la puguis aprovar així, inclús doncs, amb un sistema express, amb urgència, quan tots els grups parlamentaris fan, acorden i estan d'acord en presentar aquella llei sense saltant-se d'alguna manera els tràmits ordinaris. Quan tots els grups, però que només la majoria parlamentària ho pugui fer, Aquesta és la degradació.
No, no, i que, segons tinc entès, que no ho sé segur, només que ho demani un grup ja es pot fer, encara que no tingui majoria.
Sí.
Encara que no tingui majoria. A veure, el per què s'ha fet...
Té majoria perquè després es vota. Clar. Per tant, doncs, amb un que ho presenti n'hi ha prou, però té la garantia de que serà majoria per aprovar-ho.
Bueno, vale.
Però els altres, muts i a la gàbia.
Aleshores, el per què, jo crec que està molt clar. El per què és perquè s'ha de treure la llei aquesta de desconnexió, com es vulgui dir, ràpidament, perquè si no, no hi arribem. Jo crec que aquesta d'allò, que jo també considero que és una degradació, o sigui, a mi totes aquestes coses així d'aprofitar tant, d'excloure tant a la gent, no em sembla bé, evidentment. Però es veu que es fa tot arreu, perquè jo sé que a Espanya, quan va haver, no sé si era el de les infantes, que la llei Sàlica o una cosa d'aquestes, també es va aprofitar.
Sí, però llavors els que van protestar van ser Esquerra Republicana, perquè es feia d'aquesta manera, bueno, va ser...
Sí, sí, però no és un tema exclusiu, no ho ha dit així Josep Maria, però vull dir, no és un tema exclusiu de Catalunya pel procés, per no sé què, no sé quant, és un tema que ja existeixen a altres parlaments, segons tinc entès.
Però depèn de lleis, de la qualitat de la llei. Quan es diu, hi va haver allò de la modificació per tema de l'Europa europeu, era una urgència que hi havia, és diferent d'una cosa d'aquestes, que no hi ha cap urgència.
Aquí n'hi haurà.
De què?
N'hi haurà d'urgència.
D'urgència?
Sí,
sí, però... Qui la marca, l'urgència?
Després volia... Home, el sí. La veritat, anava a dir l'equip de govern, però no
ens podem,
no podem amagar la realitat. Llavors, el del Lluís Llach, jo em sembla que el que va dir el Lluís Llach, que és la pregunta que tu feies...
No és nou.
No és... a veure, jo crec que s'ho hagués pogut estalviar. Jo crec que quants més comentaris es facin sobre totes aquestes coses, pitjor, perquè de seguit es treu punta a el que no té punta o se li pot treure. El que va dir el Lluís Llach era una obvietat. Segurament no ho va dir com ho podia dir, o sí que ho va dir, això no ho sé, que era dir, escolti, quan surten les lleis, quan surt una llei aprovada, tothom, tots els funcionaris han de fer cas d'aquesta llei.
Però em sembla que es va referir principalment a Mossos?
No sé si es va referir o no, va dir funcionaris,
però
és evident. Perquè algun comentari sí que apuntava que estava...
És evident que apunten cap als Mossos, vull dir, escolti...
Sí, funcionaris.
Va dir funcionaris, això és així, no va dir...
Sí, sí, sí.
El que ens ho podem prendre com si és pels Mossos o no, però va dir funcionaris. Llavors, quan surt una llei, els funcionaris han de fer cas d'aquesta llei.
Però, a veure, a mi em fa gràcia, ara que estiguem fent un discurs, començant pel Lluís Llach, en un moment en què es fa l'elogi de la desobediència, perquè hem de desobeir les lleis de l'Estat, hem d'allò, hem de ser nosaltres, hem de tirar endavant, llavors treu, no, però si fem la nostra llei, llavors no hi cap la desobediència. I són contradiccions, és a dir, siguem coherents tots plegats.
No, i són contradiccions amb les declaracions que va fer el Mas ahir a París. Vull dir, absolutament, que va dir, no, escolti'm, quan declarem la independència no vol dir que l'endemà siguem independents, sinó que vol dir que l'endemà començarem a negociar. Llavors, per tant, això vol dir que l'endemà encara no funcionen aquestes lleis ni funcionen aquestes coses, vull dir, amb la qual cosa, què cony explica, diguéssim, el Llach? És que, pues, vull dir, és que saps... són situacions aquelles totalment absurdes.
Saps què passa? Que...
Si realment funciona aquesta llei, no hi ha d'haver-hi negociació. I si hi ha negociacions, que vol dir que aquesta llei encara no funciona. Per tant, a què treuen les declaracions del Llach? Que així s'ha sortit en el diari? Sí. Bueno, doncs vale.
No, però quan el Consell de Garanties Estatutàries et diu que això no es pot fer perquè va contra la Constitució o contra l'Estatut, i tant, nosaltres diem, doncs nosaltres ens importa un comino això, nosaltres tirem endavant igualment. Llavors, això salvem, doncs, que ens carreguem nosaltres l'estat actual, la legislació actual, perquè en volem una altra. Doncs escolta, quan tinguem l'altra, hi haurà algú que també podrà dir, doncs escolta, això ja us ho fareu.
Clar.
El que sí que deies tu, com en podem dir que estem en una etapa de desobediència, no sé com ho has explicat, clar, és que tu li dius, en aquell que és dolent no li facis cas, m'has de fer cas a mi, que sóc el bo. O sigui, aquí hi ha una cosa que a mi...
Però la llei és el que no hi ha d'haver.
A mi m'havien ensenyat sempre a respectar la gent per edat, dignitat i govern. O sigui, a totes les persones grans els havia de fer cas. No només a les persones grans de la nostra família. A tots els hi hem de fer cas. Però clar, si diuen, no, miri, en aquests no els hi facis cas perquè hi ha tios molt dolent pel carrer que no sé què. Però fes-me cas a mi. Clar, llavors resulta que hi ha, a més el Trapero, no sé si el veu veure en una entrevista amb el Cuní, va dir, escolti, millor que no ens hi fiquin al mig de tots aquests merders, millor que s'ho entenguin políticament.
S'hi trobaran ficats, s'hi trobaran ficats.
Sí, clar.
No que els hi fiquin.
Però és que ell demanava traspassa de mi este càlid, sí, perquè diu, ostres, tu ara... A veure, tinc una llei catalana, depèn del Ministeri de l'Interior espanyol.
Que també és llei.
Que també és llei. Ara, que li pregunto, senyor Ministeri, o l'ego...
Aquí faig cas.
És un
clar, és que conviuran.
No,
que conviuran.
Es poden retirar encara competències, que hi hagi desconnexió. I es poden retirar les competències de seguretat ciutadana. Exacte. Una de les coses que es poden retirar són les competències de seguretat ciutadana.
I els aquí faran cas?
A Madrid.
La llei... A veure, quina és la llei?
La llei superior és la de Madrid.
I això, si no s'explica, doncs enredem el personal.
Sí, i els tindrem per traïdors.
Sí. No, però jo el que és que trobo més xocant és això, són les declaracions del Mas d'ahir en comparació amb el que va estar dient, diguéssim, el Lluís Llach, perquè dius, a veure...
Xocant però raonable.
Jo em pensava que els dos anaven junts i que els dos, diguéssim, lluitaven amb la mateixa direcció.
Van junts, però no revuelto.
Però llavors resulta que un opina una cosa i l'altre opina una altra. Vull dir, això és com una mena de contrasentit, no sé, vaja...
Bueno, un s'exiliarà en aquella finca que té a l'Àfrica, no?
Sí.
A no sé quin país, a Uganda o Ruanda?
Sí. Al llac.
No.
Sí.
I, per tant, aquí us quedeu independents o no independents, vull dir.
No, pues, el que demostra és que estem entrant en una fase molt complexa.
Molt complexa.
Molt complexa a nivell de polític i a nivell, doncs, d'interpel·lació a la classe política, a la ciutadania, i ningú sap com ens en sortirem d'això. Vull dir, això a mi em preocupa molt, perquè mentrestant el país ha d'anar funcionant i no sempre doncs, les prioritats dels debats allò són les que afecta directament a la ciutadania. Són comença doncs, són les essències de del nostre sistema. Vull dir, hi ha alguna cosa que tant de bo s'acabi aviat tot això, perquè doncs, no...
Home, i en aquesta possible situació de desconnexió pel ciutadà també serà una situació de...
Però és que jo no crec que s'arribi a cap desconnexió. És que, estem reclamant com si això fos demà passat. Al setembre estarem desconnectats. Això, on és l'endoll? I qui el desendolla? I qui el deixa desendollar? I a veure, vull dir... No.
I que es dona per fet que, en tot cas, si hi ha una votació, sortirà que sí, que caldrà veure
l'altre.
Perquè, de moment, les enquestes no semblen indicar-ho. Vull dir, lo qual, clar...
I qui desobeirà després, si surt
sí, però...
o no?
Ah.
Mentrestant, tots són cortines de fum, A Madrid, aquí, a tot arreu, vinga a fer volar coloms. Fa 5 anys, amb un consogre meu que em va preguntar com acabarà això? Ja li vaig dir, com que és molt missaire, li vaig dir com el rosari de l'aurora, acabarà això. I continuo pensant lo mateix, diguéssim. Això acabarà, acabi, com el rosari de l'aurora. Perquè, de fet, hi ha gent que s'està enfrontant d'una manera absurda. Absurda. A veure, el que està passant al Parlament, jo no ho havia vist mai. Ahir vaig escoltar tot el debat, jo no havia vist mai... la de denigrar-se, bueno, uns insults cap a uns i cap als altres, que em sembla vergonyós.
Sobretot amb un procés que és tan transcendental pel país, que si es vol fer, que hauria d'haver una base unitària, diguem-ne, molt majoritària, per poder ser assumit doncs, pel poble i tal, i quan hi ha una divisió de mig a mig, voler fer un pas d'aquesta... Quan, recordem una vegada més, quan el nostre estatut per reformar-se demana doncs, que hi hagi una majoria de 2/5 parts per poder fer un canvi en la nostra llei perquè es considera que és molt important, per fer un pas de la independència i tal, aquí es necessita només la majoria més un, la meitat més un. Home, vull dir, si és tan transcendent, no podem exigir unes majories que puguin representar també a la majoria de l'electorat i de la ciutadania. Ho estem fent malament.
Amb una llei electoral que és la mateixa d'Espanya.
Maria, d'això que deies dels insults, bueno, d'aquestes veus discrepants o discordants, o tot, no sé quines són les discordants d'aquí, això a les tertúlies de ràdio i de televisió ho he vist molts cops. Si parlen 2 persones... alhora, no se sent res. És a dir, què arriba al ciutadà?
Soroll.
Ara ho has dit. soroll. Aquests sempre s'esbarallen, aquests no sé què, a veure qui la diu més grossa, a veure si, si no es poden... Quan hi ha dues veus, soroll.
Bueno, hauríem de...
Sí, però hi eren insults, eh? Un senyor que no sé qui és, que porta barba, que estava sentat al costat de la Marta Rovira, es va passar tota l'estona insultant els portaveus dels altres grups polítics. Clar, home, perdoni, els anglesos potser sí que ho he vist això, però aquí no,
no sé,
ho he vist mai.
No sé, però on queda la finesa? Jo em sembla que insultar és el primer principi de la violència, ja. Jo crec que s'ha de treballar la ironia, la intel·ligència, la manera de fer, de dir-li a una persona sense... Jo recordo un jefe que va dir, li deien a l'altre, no, i li diu l'altre, després de fotre una bronca, diu, ¿está usted intentando llamarme tonto? I el jefe li respon, estaba intentando no llamárselo. Li havia posat tot l'argumentari per no caldre que li digués tonto. Ara l'altre ja li pregunta directament, ¿está llamándome tonto? Diu, está intentando no llamárselo.
Bueno, pues ahir va passar una mica això, perquè en el senyor Rabell no va tenir cap més remei que dir, escolti, vostès tenen molt bones intencions, però ens estan prenent el pèl, diguéssim, ens prenen per tontos. Vale.
Bueno, aquí tenim ara uns terminis. Ahir sí, el president ara, va dir, escolteu, abans de l'estiu posarem pregunta data, i data, haurem fet un intent, jo dic un intent perquè això, doncs, mig segon després doncs, d'aprovar-se una llei d'aquestes quedarà anul·lada doncs, pel Constitucional, i llavors ja veurem què farà, qui desobeirà a qui, perquè clar, parlem d'obediència, però doncs, si l'endemà diuen, doncs, això no és legal i ho diu qui té autoritat, ens agradi o no, doncs de vetllar per les lleis, a veure si se serà obedient i diu, doncs, tots cap a casa o no. O hi haurà alguna alternativa, o una rebel·lió organitzada,
no sé.
O ja ho veurem. I al setembre, que és la data, doncs, límit, sembla, doncs, que es proposa per tirar endavant o no, a veure si al final tots sortim d'aquest atzucac que, sí, que estem senyor. Posats, i això doncs és urgent per la salut, diguem-ne, cívica del país.
Mental del país.
Mental, sí.
Bé, doncs, de les eleccions franceses de la primera volta no n'hem parlat, però com que hi ha una segona volta, que serà la definitiva, en parlarem el dia 7 de maig, hi ha les votacions per decidir si serà En Marche o bé el Front Nacional qui arribi a la presidència.
Jo només sé que la borsa ha reaccionat perquè es pensa que guanyarà el Macron.
Jo penso que sí.
Jo penso que guanyarà el Macron.
Sí.
Però fixeu-vos que el que ha donat de si les eleccions aquestes és allò que deia jo abans, eh? És a dir, els dos partits majoritaris, dreta i esquerra, han quedat eliminats i ha sortit un personatge nou i a Le Pen, doncs, a l'extrema dreta capdalt. Aquí hi ha una moguda sota mà per tot arreu, dic, que ens ha de preocupar i veure, doncs, això, qui acaba guanyant la partida.
Un altre dia ens podem ocupar a analitzar una miqueta l'aparició d'aquest nou partit, d'aquest nou líder i de les possibles similituds amb Ciutadans, Albert Rivera...
Ciutadans
ho apunta,
eh?
Ja
ho voldria.
Són deures.
No, llàstima d'haver parlat de la batalla d'Amiens que va tenir lloc ahir, que va ser una cosa molt, molt interessant. Molt, molt.
Explica, no sé què és això.
El Macron, que estava fent
la
conferència, i d'això, i mentrestant, mentre ell estava fent la conferència institucional a la Cambra de Comerç, etc etc, la Le Pen va anant a la fàbrica i els hi va fotre un míting a la fàbrica. I quan l'altre llavors va reaccionar i va anant a la fàbrica, després...
El van escriure, doncs,
però...
Sí, és veritat. Molt bé, doncs acaba la tertúlia dels dijous del Gall del Monestir. Moltíssimes gràcies, que acabeu de passar una molt bona setmana.
Esperem.
Amb pluja o sense?
Amb una mica més de pluja. Ja veurem. Gràcies, molt bon dia.
Bon dia. Adéu.